Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espanya té un problema, Carles Puigdemont és un pròfug de la justícia, però no enganya ningú i té la paella pel mànec. D'aquesta posició imprevisible fa un mes, però privilegiada, que li donen ara els seus 7 diputats al Congrés, ha dibuixat el caixa o faixa en el que es troba aquest país. Ho ha fet de la manera més descarada possible, de qui se sap ara mateix, per sobre del bé i del mal, gràcies a les ànsies de Pedro Sánchez d'aconseguir la investidura que li permeti seguir a la Moncloa. Puigdemont ho vol tot i ho vol ja mateix. Abans que s'esgoti el termini legal per convocar noves eleccions, exigeix al Congrés dels Diputats una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre del que ell anomena repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre de 2014. A més, reclama Sánchez que usi la Fiscalia i també l'Advocacia de l'Estat per reparar una injustícia no per oblidar ni per posar el punt final absolutament a res. Puigdemont ho vol tot i ho vol ja mateix. L'amnistia ha de ser immediata abans de seure's a la taula. A més, exigeix un mecanisme de mediació i verificació que aporti les garanties del compliment i del seguiment dels acords que els dos grans partits polítics nacionals no estan en condicions de donar, segons ha explicat el mateix fugit de la justícia. L'amnistia, el líder de Junts, sembla que ja la dona per acordada, com en el seu moment es van acordar, per exemple, els indults, la reforma de la malversació o també la eliminació de la sedició. En definitiva, Carles Puigdemont, reclamat per la justícia espanyola i a qui la vicepresidenta del govern blanquejava aquest dilluns amb somriures i miradetes, amb mitja Europa bocabudada i incrèdula per com un govern a rebaixa d'aquesta manera davant d'un delinqüent podia haver donat ahir un escac i mat a Espanya i també a Pedro Sánchez. Espanya, com diu Puigdemont, té un problema, o repeteix eleccions o pacta amb nosaltres, que no renunciem, diu Puigdemont, a l'1 d'octubre ni tampoc a la unilateralitat, és a dir, al referèndum d'independència. La proposta del pròfug és un clar xantatge, un xantatge inacceptable, fins i tot pel mateix Pedro Sánchez, que amb un mínim disseny hauria d'optar pel que es diu la repetició electoral abans de vendre Espanya a Carles Puigdemont. Bona tarda, soc Carlos Lozada i ara amb la Mar Puerto repassarem notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques a hores d'ara?
Doncs avui destaquem que les exportacions catalanes d'alta tecnologia han caigut un 3,3% anual al segon trimestre pel descens del sector farmacèutic en comparació amb el mateix període de fa un any. Per àrees geogràfiques, les vendes han crescut un 6,7% a la Unió Europea, però han baixat gairebé un 12% a la resta del món. I el sector de l'Administració de Justícia de Comissions Obreres de Catalunya ha denunciat l'excessiva càrrega de treball als jutjats catalans i ha reclamat més recursos i nous òrgans. El sindicat ha alertat que el volum de feina supera els nivells establerts per la judicatura en el 77% dels tribunals. També avui, atenció, perquè un nen de 9 anys ha estat ferit greu després que aquesta passada nit caigués d'una finestra al barri del Baix Guinardó. De moment, tot apunta a una causa accidental. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han denunciat el propietari d'un establiment alimentari de Granollers per vendre alcohol d'alta graduació a menors d'edat. La denúncia es va produir just després que una mare informés a la policia que la seva filla havia patit una intoxicació etílica amb ampolles adquirides en aquesta botiga. Segons la mare, ningú li va demanar que acredités la seva majoria d'edat i agents del cos van comprovar que era una pràctica habitual. També han estat detinguts 6 homes en el marc del desmantellament d'una important plantació de marihuana a Soriguera, al Pallars Sobirà. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 2.800 plantes amb un valor que superarien els 4 milions d'euros en una zona boscosa. També avui acabem informant que el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha presidit aquest dimarts una nova reunió del Pacte d'Estat per la negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea, amb la certesa, diu, de no comptar amb el suport del principal partit de l'oposició. Espot diu que també es reunirà dimecres amb el vicepresident de la Comissió Europea.
Gràcies, Marc, perquè fa el temps. T'explico, doncs, que la situació és avui d'un dimecres molt tranquil arreu de Catalunya. El cel serè, hi ha sol, temperatures força agradables aquest matí i aniran al cap amunt aquesta mateixa tarda. I com està la xarxa viària en aquests instants? Li ho preguntem a la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, destacar algunes incidències que dificulten la circulació. L'autopista al Vallès, a la C58, hi ha un carril tallat amb un cadè reixac en sentit Sabadell per un vehicle avariat i això provoca retencions des del nus a la Trinitat. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. També cal anar amb compte si circuleu per la mateixa C58, hi ha un carril tallat a Terrassa en sentit Barcelona per un vehicle avariat, un camió, i això ha provocat 2 quilòmetres de circulació intensa. A la C32 només hi ha un carril obert per circular a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident, i això provoca retencions al llarg de 3 quilòmetres des de Viladecans. A més, a la mateixa C32 hi ha un quilòmetre de cua a Sant Boi de Llobregat en sentit contrari, en sentit Castelldefels. A la C17 hi ha un carril tallat a les Masies de Voltregà en sentit Barcelona per un camió avariat, i això lenteix la marxa en aquest tram. A més, a la mateixa via hi ha 2 quilòmetres de cua per Parets del Vallès en sentit Vic. A l'autopista AP7 hi ha un vehicle al voral avariat a l'altura de Sant Cugat en sentit Tarragona, i això lenteix la marxa en aquest tram. A l'autovia 2 hi ha un carril tallat a Corbera de Llobregat en sentit Barcelona per un vehicle avariat, i en aquest cas hi ha intensitat. A més, a la 2 hi ha retencions a Caldes de Malavella en sentit Barcelona per obres. També destacar-vos que a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions entre Poblenou i el Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja està en marxa un nou curs escolar, i ho fa amb menys alumnes i més professors, i també amb els sindicats en peu de guerra per aconseguir revertir les famoses retallades de l'any 2010. Avui els mestres estan cridats a la vaga, tot i que el seguiment ha estat força baix, segons han explicat tant des del Departament d'Ensenyament com també els sindicats. En aquest dia de retorn a les aules hem vist a les portes de les escoles, doncs, abraçades amb els amics i també amb els mestres, però també hem contemplat alguna cara més llarga, algunes amb poques ganes de tornar, altres amb molta sort, i també algunes amb cara de vergonya abans de reunir-se amb aquest grup de nois i noies dels centres educatius. Aquest és el segon any que el curs comença abans. Aquesta va millor per conciliar la vida familiar, segons diuen les famílies, mentre que els docents assenyalen que han d'anar massa corregut, i això no és bo ni pels mateixos professors ni tampoc pels alumnes. A COPE Catalunya i Andorra hem viscut aquest matí, ja ho he escoltat a Herrera COPE Catalunya, aquest inici de curs des de l'escola Nostra Senyora de Montserrat a Parets de Parets del Vallès. Allí encara s'hi troba el Pere Paresa, que saludem. Pere, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Ja està tot preparat per l'inici del curs escolar. Els nervis i l'expectació són molt presents en un dia tan especial pels més petits. Aquest és el xivarri que es vivia aquest matí al Col·legi Nostra Senyora de Montserrat de Parets del Vallès. Les cares dels nens eren tot un poema, alguns resignats, altres encara enfadats amb els pares per haver-los arrossegat un altre cop a l'escola, altres contents de retrobar-se amb els amics i altres simplement amb cara de son. Ens han explicat com ha sigut aquest matí i amb quines motivacions arrenquen el curs.
Yo voy todo el verano levantándome a las 11, pues no voy a levantarme a las 8, no lo llevo bien.
Bueno, me levanto con ganas de morirme, pero bien.
Ha sido un gran momento de reencontrarnos con nuestros amigos.
Y a mí me gusta mucho de se acaba el agosto.
Mucho, mucho calor.
Sí, para aprender mucho.
Yo hasta ahora estaba en mi tercer sueño. Y estaba soñando que estaba en un cumpleaños. Me ha tenido que despertar, no sin alarma, no, casi regándome.
El col·legi és vital per la vida dels nens, un dret que s'ha de garantir entre tots. I els que són al peu del canó per donar això als seus fills són els pares, que fan un esforç perquè tinguin una bona formació. El Jordi i la Dolo, pares de dues famílies nombroses, i en Ramon, pare de dos fills, ens expliquen el que significa per ells aquest moment de l'any.
Tots necessitem una mica de rutina diària, també especialment els que tenim bastant fills, i també per ells.
I, bueno, la primera primària emocionada, s'ha aixecat la primera. Avui ha estat molt fàcil, demà ja veurem, i divendres, i dilluns.
Comença l'ESO i és pues, tot un desafiament, pues, perquè es va fent ja tots una noieta. Tot això té un piló de desafiaments en tots sentits, i, bueno, pues, desitges estar al seu costat més que mai.
Els nens encara en un curs en què es divertiran, estudiaran, riuran i ploraran, i els pares i professors amb ells. Tots junts encara en aquest nou curs que just comença.
Els alumnes de primària i secundària, també els d'FP, han tornat, doncs, com hem escoltat, a les escoles i a les aules amb una vaga de professors i de mestres. Reclamen a la consellera del gremi, Anna Simó, revertir les retallades de l'any 2010. Són reivindicacions històriques que l'actual titular ha heretat de l'anterior conseller González Cambray. Anna Simó diu als sindicats que fins que no hi hagi pressupostos, els del 2024, clar, no es pot comprometre a treure, doncs, aquestes retallades de l'any 2010. Les espases estan ben altes. Andrea Gavarró.
Ara mateix una setantena de representants sindicals d'USTEC, CGT i la Intersindical s'estan manifestant en mostra de la seva disconformitat davant la manca de voluntat política. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
No hi ha aportat cap novetat i tampoc hi ha aportat cap proposta de millora de les condicions laborals del personal, la recuperació d'aquestes retallades que portem arrossegant 13 anys. I per tant nosaltres, com a sindicat USTEC Estès, CGT, doncs també per la seva part, hem decidit fer la nostra intervenció mostrant la nostra disconformitat.
Els sindicats convocants de la vaga exigeixen el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l'equiparació salarial per al professorat de l'FP i la reducció de 2 hores lectives per als majors de 55 anys. Han carregat contra l'avançament de l'inici de curs i han acusat la nova consellera d'estar donant continuïtat a les polítiques educatives iniciades pels anteriors titulars del departament. Així han assegurat que Simó no ha fet cap canvi en el nucli dur d'educació. Els piquets han sortit del passeig de Sant Joan, s'han desplaçat fins a la plaça Tetuan i han recorregut la Gran Via fins al carrer Girona per expressar el seu rebuig envers la Fundació Bofill, on han tirat petards ja que cataloguen com a cavall de Troia. Els manifestants han enganxat cartells en contra de la precarització de l'educació i han proferit càntics com "A l'escola concertada, una bona retallada" o "No és innovació, és privatització".
Saludamos ahora al doctor Gonzalo Pinar Boledas, que es médico pediatra y especialista en medicina del sueño. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy ha empezado el curso en Cataluña, el cole. En general, los niños españoles, los catalanes, evidentemente, también van cansados a las escuelas y sin haber dormido el tiempo necesario. Hecho, es lo que nos dicen muchos padres. ¿Es así exactamente?
Sí, es exactamente. En las encuestas que realizamos periódicamente, los niños españoles en los últimos 5 años han perdido 20 minutos cada noche de sueño. Eso es una pérdida de tiempo de sueño muy rápida que nunca había ocurrido en nuestra sociedad. Mm. Y el sueño es el taller de recuperación y de preparación para la carrera del día siguiente.
Claro.
Y eso conlleva dificultades en varias áreas, ¿no? En áreas de la conducta, con peor control de impulsos, el área del aprendizaje, con dificultad de mantener la atención.
O sea, que influye en el niño o en la niña mucho el hecho de dormir poco y quizá mal. Influye en su salud y también en su rendimiento escolar, ¿no?
Exacto. Primero claro, en la conducta, en el rendimiento escolar y posteriormente en la salud. Imagínese usted que está en un jet lag continuo, jet lag social continuo, en el que siempre está con déficit de recuperación de sueño.
Uh-huh.
Y especialmente en los niños un poco más mayores, la capacidad de atención y de somnolencia diurna tiene sus variaciones a lo largo del día. Las 2-3 primeras horas de la mañana son las horas en las que menos capacidad de aprendizaje tenemos, mayor somnolencia, que aumenta sobre las 11 o las 12 de la mañana, vuelve a bajar un poco y luego a primera hora de la tarde vuelve a subir. Nosotros hicimos un estudio con la Unión Europea durante 3 años, en
sí,
España, Italia y Turquía, y al mejorar el sueño, si conseguíamos disminuir casi el 50% los problemas de conducta dentro del aula y aumentar un punto el rendimiento escolar, especialmente en los niños que previamente tenían peor rendimiento escolar.
Muy bien. Entonces, doctor, si por ejemplo el colegio, los coles, como es habitual, empiezan entre las 8:30, a las 9 de la mañana, ¿a qué hora deberían de estar en la cama nuestros hijos para tener un buen descanso y luego llegar por la mañana pues un poco frescos y despiertos a sus tareas?
Fíjese que tenemos una especie de contradicción social. Nosotros tenemos en España y Cataluña también unos horarios de comida, de retirarnos tardíos, y sin embargo tenemos unos horarios de inicio de las clases tempranos, incluso especialmente en los adolescentes, que los hacemos llegar un poco antes a clase que a los preadolescentes. De tal forma que lo que estamos haciendo es una cronodisrupción, que llaman los científicos, una alteración de nuestros relojes biológicos. Esto se ha estudiado mucho y en otros países, en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, lo que han hecho es retrasar el horario de inicio de las clases media hora. Y ese tiempo se ha visto que más del 85-86% de ese tiempo que se ha retrasado, los niños lo utilizan para dormir, no porque se acuesten antes, sino porque se pueden levantar un poco más tarde. Claro. Con lo cual ha mejorado lo que estábamos comentando antes. Mm-hmm. El problema es adecuar los horarios de los niños a las necesidades de los niños y no a las necesidades de los adultos. No sé si me explico.
Perfectamente. Eso es una asignatura que creo que tenemos todos pendientes. Pero de entrada, el replantear los horarios escolares tendría que ser una prioridad en este sentido, ¿no? Los chavales, como decía, madrugan mucho, descansan poco y además comen fuera, ¿no?
Exacto, comen fuera. Entonces, claro. Son tres hábitos de vida saludable. Nuestros chavales duermen poco, es un hábito de vida saludable, tienen una nutrición no demasiado adecuada en muchas ocasiones, es otro hábito de vida saludable, y luego el mal descanso y la mala nutrición hace que tengamos niños que se mueven menos actividad física, el tercer hábito de vida saludable.
Claro.
Si a esto le juntamos el uso de la tecnología, tenemos el puzzle completo que tendríamos que replantearnos como sociedad, porque luego tenemos fracasos escolares, abandono escolares, y nos preguntamos por qué. El problema es un poco de organización social. Claro.
Me imagino, doctor, que ahora que empieza el curso escolar es muy importante establecer en estos primeros días una rutina, ¿no? ¿Cómo debe de ser, según usted, el final de un día de un chaval o de una chavala, de un menor, una vez que está en casa y ha hecho su jornada, digamos, laboral, que es ir al cole, y también los extraescolares?
La jornada laboral es interesante porque si usted cuenta las horas de colegio más las extraescolares, etcétera, al final hacen más de 40 horas laborales cuando todos estamos buscando tener horas laborales de semanas laborales de 35 y 37 para los adultos, pero a ellos les ponemos 40. Ese sería el primer paso, ¿no? Replantearnos esto.
Este horario.
Dos horas antes de que nosotros pensemos que el niño tiene que iniciar el sueño, convendría empezar la desactivación, hacer actividades tranquilas, actividades afectivas, porque la afectividad y la tranquilidad afectiva favorece mucho el inicio del sueño, especialmente en las primeras etapas de la vida. Intentar evitar la tecnología en últimas horas del día, porque la luz de las pantallas retrasa el inicio del sueño y disminuye la calidad del intrasueño. Y procurar cenar juntos en familia, sin pantallas, una hora, hora y pico antes de iniciar el sueño. Hay que tener cuidado porque generalmente los adolescentes o preadolescentes son los que más tarde tienen los entrenamientos cuando hacen actividad física, el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. Llegan a casa a las 9, muy excitados por el entrenamiento, y pretendemos que se duerman enseguida cuando
hay
un periodo de desactivación previo, ¿no? Es realmente, como usted muy bien decía antes, es los hábitos de sueño y de rendimiento escolar es un problema de salud pública que nos debería obligar a replantearnos los horarios, no solo los académicos, que condicionan evidentemente la vida del niño, sino todos los lúdicos, los prime time de televisión o programas dedicados a niños, realizados por niños a últimas horas de la tarde-noche. En fin, es un problema de comentaba al principio, de poner en el centro la calidad de vida del niño y alrededor de eso organizarnos.
Muy bien. Doctor Gonzalo Pinar Boledas, no tenemos tiempo para más, solo agradecerle que nos haya atendido este mediodía. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
I coincidint amb l'inici del curs escolar avui mateix, el Parlament Europeu ha anunciat que una comissió d'aquesta cambra visitarà Catalunya el pròxim mes de desembre. L'objectiu és analitzar el model d'immersió lingüística i comprovar l'impacte que pot tenir per als alumnes castellanoparlants. La comissió vol donar resposta així a les queixes que en aquest sentit li ha fet arribar l'Assemblea per una escola bilingüe amb què ha parlat l'Andrea Cabrera.
Els propers 18, 19 i 20 de desembre, una delegació de 6 europarlamentaris es desplaçarà a Catalunya per a comprovar in situ l'impacte que el model d'immersió lingüística obligatòria en català té per als alumnes de les escoles de Catalunya. Dolors Montserrat, eurodiputada del PP, confia en que tots els europarlamentaris que la integrin treballin amb objectivitat i sense presumpcions.
Los próximos 18, 19 y 20 de diciembre la inmersión lingüística estará a examen y estará examinada por 6 europarlamentarios de diferentes ideologías y países que verán lo que ocurre en la escuela en Cataluña y podrán dar una visión objetiva de lo que realmente está pasando dentro de las aulas en Cataluña. Y nosotros estamos confiados en que nada va a poder tapar la exclusión del español, la vulneración de derechos lingüísticos y lo perjudicial que es para los alumnos no poder estudiar en su lengua materna y cómo se están vulnerando tratados de la Unión Europea diariamente y la Constitución española.
Montserrat es mostra optimista amb que aquesta visita sigui un punt d'inflexió que serveixi per acabar amb l'anomenat model.
En diciembre la agenda está por decidir de cómo va a ser esa visita. Nosotros participaremos en todo lo que se nos pida participar, daremos la información que ya tenemos y otra más que estamos elaborando. Somos una asociación pequeña con pocos recursos, pero nuestra perseverancia nos ha llevado a conseguir esta misión y ahora no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Confiamos de verdad que esto sea un punto de inflexión y que Europa nos dé la ayuda que necesitamos ante el desamparo total que tenemos de las instituciones españolas.
La consellera d'Educació, Anna Simó, s'ha compromès a col·laborar amb els eurodiputats que formin part de la missió i contrastar la informació que se'ls pugui donar des d'organitzacions com l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya.
I ara et convido a fer un viatge a un passat molt recent i amb conseqüències que encara cuegen. El 6 i 7 de setembre de 2017 van ser els dies en què el Parlament de Catalunya va viure les seves hores més tibants quan els partits independentistes van creuar en el seu desafiament a l'Estat la línia vermella que va suposar aprovar les conegudes com lleis de desconnexió. La Cambra Catalana va aprovar la qüestionada llei del referèndum que va permetre la convocatòria del referèndum il·legal de l'1 d'octubre amb un hemicicle mig buit, ja que els diputats de Ciutadans, les del PSC i també els del Partit Popular no van votar i van abandonar la sala de l'hemicicle. La Iolanda Canales va viure molt de prop i molt intensament aquells dos dies. Bona tarda, Iolanda, i posem ja el retrovisor. Com van anar aquells dos dies? Com van ser els fets?
El 6 de setembre el ple del Parlament va començar cap a 1:15 del matí i va seguir fil per randa el full de ruta marcat pels independentistes, per Junts pel Sí i la CUP. Van demanar que es canviés sobre la marxa l'ordre del dia per votar un punt que no estava inclòs. Ho van fer tant amb la llei del referèndum com posteriorment amb la llei de transitorietat jurídica, amb les anomenades en definitiva lleis de la desconnexió.
Sol·licitar una alteració de l'ordre del dia per incorporar un nou punt a debat i votació. Li proposo concretament debatre i votar la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
Era, en aquest cas, la republicana Marta Rovira qui feia aquesta petició. I no només això, sinó que van aprovar la votació exprés de la llei. Això és, sense debat a la totalitat, sense la possibilitat de presentar esmenes parcials i sense poder demanar informe al Consell de Garanties Estatutàries. L'oposició va protestar per aquesta forma de procedir i es van succeir els moments de tensió. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no parava de tancar micròfons i de treure la paraula.
Ja li posicarem.
Senyor Carrizosa, ja està. Gràcies. Anem a procedir al debat.
Especialment emotiu va ser el discurs de Joan Coscubiela, llavors diputat de Catalunya Sí que es Pot. Discurs que van aplaudir PSC, PP i Ciutadans, i és que retreia els separatistes que no respectessin els drets dels diputats i, per tant, dels ciutadans que representaven.
I jo no vull que el meu fill Daniel visqui en un país amb el que una majoria pugui tapar els drets dels que no pensen com ella. No estic disposat.
L'oposició en bloc va sortir de l'hemicicle quan es van votar les lleis de la desconnexió, que van ser aprovades amb 72 vots a favor, 11 abstencions, les de Catalunya Sí que es Pot, mentre que socialistes, ciutadans i populars no van participar a la votació.
La Iolanda i la Fonoteca ens han recordat escenes que els demòcrates ens fan molta vergonya. Els independentistes es van saltar totes les lleis i entre les moltes imatges que van deixar aquells dos dies, em ve al cap la de la diputada de Podem, Àngels Martínez, retirant d'alguns seients de l'hemicicle banderes d'Espanya enmig dels aplaudiments dels fanàtics de Junts i d'Esquerra. Dues formacions, per cert, amb les que ara Pedro Sánchez vol aconseguir mantenir-se de Moncloa i pel que sembla retorcir les lleis i fent tot el que faci falta, fins i tot blanquejant un pròfug de la justícia com Carles Puigdemont. Avui hem parlat amb Juan Milián, va ser diputat al Parlament l'any 2017 i va viure també de primera mà aquella revolta indepe contra la legalitat. Milián alerta que Pedro Sánchez ha traslladat a la política nacional el pitjor del procés, dividir la societat i utilitzar les institucions per al seu benefici. Hi ha paral·lelismes entre una cosa i l'altra, Iolanda?
De fet, Juan Milian creu que 6 anys després s'ha avançat, però cap al precipici, perquè els socialistes s'han posat clarament del costat dels independentistes i estan acceptant el seu llenguatge i els seus objectius.
Parlo molt últimament del procés espanyol, ja no és el procés català. El Partit Socialista ha agafat no només les formes del procés independentista, sinó també el fons. O sigui, l'objectiu del Partit Socialista ara mateix per a contentar els seus socis és afeblir l'Estat, caminar en el trencament també de la societat, la dissolució també de la nació espanyola.
Una situació que ha contraposat en fa 6 anys. Llavors, diu, es va viure un moment d'esperança perquè per primera vegada els partits constitucionalistes es van unir.
Veia com els partits constitucionalistes per primer cop s'unien. Tant en aquell moment Ciutadans com una part dels Comuns, el PSC i el Partit Popular anàvem junts per demostrar a tot el món la cacicada que s'estava produint al Parlament de Catalunya. Jo a vegades nomeno aquell moment com l'esperit del Parlament.
Milian lamenta que no s'aprenguin dels errors de fa 6 anys. Aquells dies, el 6 i el 7 de setembre, recorda que els va viure amb molta angoixa perquè els separatistes estaven portant Catalunya cap a un conflicte.
Repitjaven els drets de l'oposició democràtica al Parlament de Catalunya i, per tant, els drets de tots els catalans, perquè com a diputats eren representants de tots els catalans, amb l'angoixa de veure que, tot i que la independència era impossible, la separació de Catalunya de la resta d'Espanya era impossible, sí que ens estaven portant cap a un conflicte institucional molt fort i també, possiblement, a un conflicte civil.
També recorda Milian la solidaritat de molta gent de la resta d'Espanya.
Gràcies, Yolanda. Fem ara una petita aturada per publicitat i després escolta aquesta xifra. Un 90% dels cuidadors d'ancians són immigrants. Prop de 200.000 treballadors de fora, sobretot dones sud-americanes, atenen i cuiden a Espanya els majors dependents. Són xifres de la Societat Espanyola de Geriatria de les que parlarem d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si ho saps, però un 90% dels cuidadors de gent gran són immigrants. Prop de 200.000 treballadors de fora, sobretot dones sud-americanes, atenen i cuiden a Espanya els majors dependents, segons la Societat Espanyola de Geriatria. Avui, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat la història de la Olga, una noia que cuida gent gran amb el paraigua de Càritas, que li ha donat formació. I és que les famílies volen treballadors i treballadores preparades perquè han de deixar els seus pares o mares amb una persona que no coneixen. Escolteu la història de l'Olga a la veu de Pau Saiz.
L'Olga Sos és voluntària del programa de gent gran de Càritas Barcelona. Provinent d'Uruguai, ha treballat com a cuidadora de gent gran durant molts anys i ara està jubilada. Des de la seva experiència, considera que es podria millorar molt l'atenció a les persones grans i creu que la soledat és la principal malaltia que afecta els ancians. Apunta la infantesa com el principal motiu per canviar la concepció cap als avis.
Le hablamos a los niños de realmente qué pasa con los mayores. Cada Si concienciáramos, como en muchas cosas, creo que la cosa cambiaría.
Sosa assenyala que l'individualisme de la societat ha canviat el concepte de família i només les persones pensen en si mateixes. La sensació de cuidar els més vells s'ha perdut i molts d'ells passen llargues estones sols. Per l'excuidadora, els petits gestos poden fer la diferència.
De que no cuesta nada golpearle la puerta y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la noche? No necesitas nada, porque mira, te puedo ayudar, te puedo llevar al médico, puedo hacerte la compra, una cosa que no nos lleva ni una hora. ¿Y cómo le cambiamos la vida a los mayores?
La manca d'ajudes és un dels principals problemes, segons Olga Sosa, a l'hora de combatre la soledat, i recorda que tothom acabarà envellint.
En todos lados hay viejos. Entonces, ellos también, los políticos van a llegar a viejos, claro, económicamente no tienen la jubilación que tengo yo.
Tota ajuda és bona a un sector de la societat que ens ha cuidat i ens ha fet créixer i que ara els hem de tornar el caliu que ens han aportat.
I fixa't ara en aquesta dada, el 90% dels cuidadors d'ancians són immigrants. Prop de 200.000 treballadors de fora, sobretot dones sud-americanes, atenen i cuiden a Espanya els majors dependents, això segons les xifres de la Societat Espanyola de Geriatria. D'aquesta qüestió i d'altres referides a la gent gran, com cuidem a la gent gran al nostre país, en volem parlar amb la senyora Mercè Espunyes, que és sociòloga del Col·legi Professional de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Mercè, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda.
Aviam, d'entrada, què et sembla aquesta xifra que t'he donat? 200.000 treballadors de fora, sobretot sud-americanes, dones, noies, que atenen i cuiden els nostres majors. És una xifra, déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, aquest és un fenomen que ja fa des dels anys 80, del segle passat, existeix, que una de les maneres de conceptualitzar-lo són les que s'anomenen cadenes globals de cures, no?, i representa tots els vincles que es creen a través de la importació i l'extracció de la cura i l'afecte de països empobrits o del sud global a països enriquits d'Occident, no? Mm. O sigui, això és una resposta, tot això és la resposta, és el que veiem visible, la cara visible de tot un fenomen, no?, dins de la fase actual de del nostre sistema capitalista, la fase actual en la que estem.
Vull dir que són més bons cuidadors que no pas nosaltres, podríem dir-ho de certa manera.
No. Senzillament, la nostra societat no dona l'abast, o sigui, les nostres famílies no donen l'abast, no? O sigui, una vegada les dones s'han incorporat al món laboral plenament, no?, no donen l'abast a l'hora de conciliar el treball remunerat fora de casa i la cura dels seus familiars. I aquesta incompatibilitat, no?, en quant al temps i la gestió, com que no hi ha una resposta per part, per exemple, del gènere masculí, o sigui, no hi ha una resposta per part de la meitat de la humanitat, no?, del gènere masculí, llavors s'ha de buscar una solució i hi ha d'haver una resposta, perquè en general les dones han estat tradicionalment dins de les famílies qui ha cuidat. Per tant, les dones continuen interioritzant aquesta responsabilitat i es veuen obligades a transferir a altres persones, a delegar i externalitzar el que elles havien fet, ja que no hi ha ni una resposta, no hi ha una resposta masculina, d'alguna manera, ni a través, i tampoc pública, realment, que cobreixi. Llavors, evidentment, aquestes persones que venen a través de la globalització, no?, aquestes persones necessiten feina. I llavors aquí hi ha un pacte, no?, unes necessitats econòmiques i unes necessitats de cura.
Quina és la diferència, Mercè, que tenim a Espanya de la percepció de la nostra gent gran, per exemple, respecte a altres països del món? Quina és?
A veure, la nostra societat, com a societat occidental, a veure, hem de tenir en compte que vivim de forma molt individualitzada. Cada vegada més. O sigui, ara nosaltres, cada vegada les llars, això es pot veure molt bé a nivell demogràfic o a nivell de llars familiars. Les llars familiars estan augmentant, les llars unipersonals, que no són famílies, o sigui, les cases on viu només una persona, però està augmentant de forma molt, molt, molt...
important.
A veure, sí. O sigui, desmesurada, vull dir, desmesurada. Sí. Això, després... La mida mitjana, no?, de les persones que habiten a les llars és entre 2 i 3 persones, la mitjana,
I això també, bueno, això fa molts anys que passi a l'Europa del Nord, no? Però Catalunya i Espanya anem en aquesta direcció. I això, l'escenari és que no podem esperar de la família, d'una família, no podem esperar d'un concepte de família tradicional, no?
Sí, 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 sí.
No podem esperar el mateix, perquè la família ha canviat moltíssim. Sí. I llavors, a partir d'aquí, quina concepció tenim de les persones? Nosaltres vivim, a veure, vivim cadascú amb aquesta individualitat, aquesta... vivim atomitzats, no? I dins d'un món on les generacions estan dins d'una bombolla digital, per dir una manera. O sigui, és difícil sortir d'un mateix i pensar en l'altre, no? I això, aquestes coses, o sigui, aquí, a nivell sociològic, es parla molt de que és necessari i urgent un pacte entre generacions, no? Perquè ja quan els infants es socialitzen o des de petitets, no? O sigui, clar, hi ha una educació, que hi ha una cura, un sentiment, o s'interioritzin aquesta necessitat de cuidar-nos els uns als altres.
Cal fer més fort el vincle entre les diferents generacions.
Sí, exacte. Això no passa, per exemple, en països llatinoamericans.
Clar,
per exemple,
clar.
Que venen de cultures molt més col·lectivistes, comunitàries, i, per exemple, les persones
fer més família, no, Mercè, en certa manera? Fer més pinya entre la família, no?
Exacte, exacte. El grup, o sigui, tenen mal vist en general, porta una persona a una residència, ho veuen malament. O sigui, una persona que va a una residència, no sé, per exemple, en general, dins per exemple, a Mèxic, ho veuen malament. O sigui, el que creuen és que aquesta persona està abandonada,
clar,
no? O
no és qüestió d'agafar la persona gran i aparcar-la, sinó d'acollir-la, cuidar-la i procurar per ella.
Exacte.
Mercè, no tenim gaire més temps. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Mercè Espunyes és sociòloga del Col·legi Professional de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Gràcies, bona tarda, que vagi molt bé.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs molt bé, voleu saber que hi ha Esportscope a les 3 i 5. Li preguntem al Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Som-hi.
Doncs en clau Barça actualitzarem les situacions al voltant de les renovacions de Balde, Yamal i Xavi, que estan al caure. També farem el tancament del mercat del Barça en clau econòmica amb l'economista Marc Síria. Parlarem també de la destitució de Jorge Vilda com a seleccionador femení. Montse Tomé, membre del seu cos tècnic, agafa el relleu. A l'Espanyol, acte per escenificar l'ascens de Jofre Carreras al primer equip. I al Girona, la notícia és que Arnau Martínez està entre els nominats al Golden Boy. Parlarem també de bàsquet, de tennis i de ciclisme, entre altres coses.
Tot això i més, 3 de la tarda i 5 minuts, Joan Ballori i tot l'equip d'esports. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I serà un programa fantàstic el que està preparant la Montse Rodríguez, que encara està cuinant. Bona tarda, és la linterna Cope Catalunya Andorra a les 7 en punt.
Efectivament, cada dia a la mateixa hora. Parlem de tornar del cole.
Retorn al cole, però tu parlaràs amb una persona que ho pateix molt, això.
Doncs sí, sobretot una mare, en aquest cas, que és la Maria, té 3 fills, i resulta que, bueno, ens explicarà les despeses que ha de pagar, doncs, amb el tema dels llibres i tot plegat per poder tornar aquests fills al col·legi. Després ens farem ressò, Carles Lozada, del tema dels avis. Jo he anat parlant al llarg de la programació, però a banda de quedar-se a casa de braços creuats o de cuidar els nens, els nets, la gent de tercera edat pot fer d'altres coses, com per exemple...
Fan moltes i molt bones.
Per exemple, anar a la universitat. I avui en parlarem amb un estudiant que està, òbviament, és un senyor, un sènior, i es diu Eloi Jerez, i ens ho explicarà. I després, amb la tornada al col·le, que torna l'Osada, tic-tac, tic-tac, els polls.
Ho sabia.
Parlarem dels falsos mitos dels polls, allò del no, los del pelo sucio, no, no.
Això a les 7 de la tarda. La Pilar García Muñiz i Àngel Correa se'n segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.